Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre amb un repàs als titulars. El tinent d'alcaldia de mobilitat, Albert Torrent, defensa l'horari de tancament del carrer Jovara, que durant l'estiu s'amplia de les 6 de la tarda a les 7 del matí per evitar que es converteixi en l'alternativa a la carretera Nacional 2, tot i recordar que la mesura és anterior a l'entrada de l'antiga Convergència i Unió al govern municipal. L'han mantinguda amb l'objectiu d'avançar en la pacificació del trànsit per dins el nucli urbà de Calella. Calella ha estat l'última de les 3 poblacions del Maresme en què l'organització independentista Poble Lliure ha presentat la campanya La República a les nostres mans. Ha estat a través d'una xerrada a la cooperativa L'Amistat, on hi ha assistit una trentena de persones. Care Santos visita Calella per trobar-se amb els seus lectors i presentar Mitja Vida. Avui es celebra el Dia Mundial del Parkinson, una malaltia neurodegenerativa crònica i progressiva que afecta el sistema nerviós. La Guàrdia Civil ha detingut a Santa Susana un polonès de 60 anys que tenia una ordre de detenció internacional implicat en una trama de tràfic d'armes, tràfic de drogues, extorsió i robatoris. Les primeres famílies que van ser desallotjades com a conseqüència de l'explosió en un pis de la Gran Via de Pineda de Mar han pogut tornar a casa. Les diferents línies de Rodalies de Renfe han experimentat un increment del 9,1% en el nombre de passatgers durant els primers 3 mesos d'aquest any. I avui també farem un repàs al festimatge i al temps. El tinent d'alcaldia de mobilitat, Albert Torrent, ha afirmat que no podem convertir Jovara en una carretera. Defensa l'horari de tancament del carrer Jovara, que durant l'estiu s'amplia de 6 de la tarda a les 7 del matí per evitar que es converteixi en l'alternativa a la carretera Nacional 2, tot i recordar que la mesura és anterior a l'entrada de l'antiga Convergència i Unió al govern municipal, l'han mantinguda amb l'objectiu d'avançar en la pacificació del trànsit per dins el nucli urbà de Calella. Aquesta setmana ha entrat en funcionament el nou horari en què està permesa la circulació de vehicles pel carrer Jovara. El tinent d'alcaldia de mobilitat ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que ja en l'anterior mandat i amb el govern de l'antiga Convergència i Unió es va decidir acordar acotar les hores de tancament però mantenir-ne la prohibició a les nits. L'argument és evitar que s'hi traslladi la circulació que registra la Nacional 2.
Circulant 3.500 vehicles diaris direcció Girona, com trobes embossat una alternativa que és el carrer Llarg, que travessa el carrer Jovara, travessa tot Calella de punta a punta, i això nosaltres ho hem d'evitar-ho per la pacificació del trànsit. No podem convertir el carrer Llarg en una carretera. La manera de fer-ho és aquesta, restringint el trànsit a unes hores, i a les hores que es pren per fer això és a plena nit per seguretat, perquè hi ha evidències de que els vehicles, com que hi ha menys gent caminant, van més ràpid. Aquest és el motiu pel qual les tanca a les nits tot l'any.
I ara a l'estiu no s'hi pot circular de les 6 de la tarda a les 7 del matí, excepte vehicles autoritzats. És a dir, aquells que tenen l'aparcament al sector afectat per la mesura. El tinent d'alcaldia de mobilitat assegura que s'imposen molt poques multes per saltar-se la prohibició de circulació a Jovara i que, en tot cas, se n'ha reforçat la senyalització. S'han col·locat nous semàfors i també indicacions verticals als dos cantons del carrer.
Hi ha la senyal explicativa amb tota la informació. En el costat contrari hi ha una senyal que diu que està prohibit circular per aquell carrer, excepte en l'horari que es pot fer, l'hagi indicat. A més, quan no es pot passar el semàfor no està en bàmbar, sinó que està en vermell. Vull dir, i tot el que se'ns acudeixi per continuar cridant l'atenció de la gent i no passi el moment que no es pot passar, ho continuarem fent.
La policia local de Calella té actiu un compte de correu electrònic on es poden fer demandes de circulació per motius fonamentals. També es poden fer les peticions prèvies via telefònica.
Som conscients que hi poden haver necessitats especials, tant que coneguis prèviament com que tinguis una urgència que t'obligui a buscar una persona gran, un menor que es trobi malament, o acompanyar algú que tingui la mobilitat reduïda perquè ha patit una caiguda. Qualsevol cosa d'aquestes, doncs no es tramitarà la denúncia o o es farà l'excepció per aquell dia i ja està.
L'horari de tancament d'estiu es mantindrà fins a finals d'octubre. La prohibició de circulació afecta tot tipus de vehicles, també les motocicletes que passen pel costat de les pilones. A l'hivern el tancament va ser de les 11 de la nit a les 7 del matí. I tot això com afectarà la mobilitat al trasllat de l'escola Salicru a la fàbrica? Doncs la Comissió de Mobilitat preveu algunes mesures per atendre els efectes que tindrà el futur trasllat de l'escola Salicru a pocs metres dels accessos a dos altres centres educatius. Torrent ha confirmat la instal·lació d'un semàfor per creuar la carretera i el tancament parcial del carrer Sant Pere al trànsit.
Un semàfor més a la Nacional 2 per donar pas al carrer Sant Pere i el tall del carrer Sant Pere a la zona alta, amb l'avinguda del parc, al moment d'entrades i sortides del trànsit. Però no tindrà més afectacions l'escola, la fàbrica, que aquesta.
En aquest sentit, no es planteja canviar el sentit de circulació de l'avinguda del parc. Per tant, els vehicles de la policia local tindran com a sortida normal el carrer Sant Pere.
En principi, a dia d'avui, no s'ha decidit que es canvi, sinó que, al contrari, que es manté el sentit de la direcció. La policia sortirà com hagi de sortir, contra direcció si convé, o mirar ja que aquell moment els vehicles no estiguin a dintre, sinó que estiguin a fora.
Les obres d'adequació de la fàbrica Llobet Gurí per acollir el centre educatiu van començar a finals de l'any 2016 i segons el calendari previst per ensenyament han d'estar enllestides per a la seva entrada en funcionament durant el curs 2018-2019.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
D'altra banda, Calella ha estat l'última de les tres poblacions del Maresme en què l'organització independentista Poble Lliure ha presentat la campanya La República a les nostres mans. Ha estat a través d'una xerrada a la cooperativa L'Amistat, on hi ha assistit una trentena de persones. La campanya té per objectiu obrir un debat social i polític sobre la necessitat de garantir la celebració del referèndum a Catalunya, la victòria del sí a la independència i la creació de la nova República Catalana mitjançant la ruptura democràtica amb l'estat espanyol i l'inici d'un procés constituent popular. Un dels participants de la xerrada va ser l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo. Segons ell, la ruptura democràtica amb l'estat espanyol no serà gens fàcil. Considera també que l'actual sistema dona símptomes d'esgotament.
La ruptura democràtica el que havia dit és que hem de trencar amb aquest règim que, bueno, ara diguéssim, després de la dictadura de Franco, doncs s'ha anomenat el règim de post-transició, i aquest règim en certa manera ha vingut funcionant a vegades millor, a vegades pitjor, però ha vingut funcionant fins que ha donat símptomes evidents d'esgotament.
Els membres de Poble Lliure consideren que el desenllaç del procés independentista està en mans dels ciutadans. A més, segons Calvo, el procés sobiranista no s'acabarà l'endemà de fer el referèndum. La població ha d'estar mobilitzada en tot moment.
Es comença a tenir clar que aquest procés no s'acaba l'endemà del referèndum i aquesta independència que volem, doncs, ja sigui amb una declaració o amb una votació al Parlament o el que sigui, no se sustentarà per si sola amb una declaració o amb una proclamació, sinó que la població haurem d'estar mobilitzats per donar-hi suport. Cap país del món aconsegueix la independència només amb una simple proclamació, sinó que després, doncs, s'ha hagut de defensar. Hi ha hagut mobilitzacions i la gent ha hagut d'estar alerta per els intents en aquest cas de l'estat matriu de revertir aquesta situació.
A l'acte de Calella, celebrat divendres a la sala d'actes de la cooperativa L'Amistat, hi van participar els periodistes i exdiputats de la CUP, Antonio Baños, el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Calella, Jean Catà, i Eudald Calvo. Una altra visita que ha tingut Calella ha sigut la de Care Santos. Ha vingut per trobar-se amb els seus lectors i presentar Mitja Vida. La flamant guanyadora del Premi Nadal 2017 ha visitat recentment la biblioteca de Can Salvador de la plaça de Calella per mantenir una trobada amb els participants del programa Tertúlies en Català. És una iniciativa que organitzen l'Oficina de Català, l'Equipament Cultural, i en el marc del qual s'han endinsat en una de les seves darreres novel·les, Mentides. L'escriptora Materna gironina Cara Santós va assegurar a Ràdio Calella Televisió que l'il·lusiona participar en aquests espais de contacte amb els seus seguidors, amb qui comparteix la passió per les lletres.
Venir a parlar amb gent que t'ha llegit sempre és un autèntic privilegi. Venir a Calella més perquè és casa meva, estic al costat, soc producte de proximitat, diguéssim. I em fa sempre molta il·lusió doncs, parlar del que sorgeixi, del que ells vulguin, realment, que sempre té a veure doncs, amb passions comunes, no? La lectura, els llibres, els personatges, per què llegim, què busquem en els llibres, com els llibres ens canvien, tot això.
La història de mentides, novel·la de narrativa juvenil publicada el 2017, és la que han descobert i treballat els participants de les tertúlies en català que organitza la Biblioteca Calellenca. Però la visita de Santos a la nostra ciutat també va servir-li per presentar la seva darrera obra, premiada amb el Nadal 2017, i que apunta a ser un dels llibres més venuts d'aquest Sant Jordi. Amb mitja vida editat en català per columna, l'escriptora s'endinsa en el trajecte vital de cinc dones des de la dictadura fins a la transició.
A mitja vida és un llibre que, com sabeu, ha guanyat el Premi Nadal d'aquest any, que tracta de cinc amigues que es reuneixen per sopar després de 31 anys de no veure's. Amigues no sé si gaire, però a partir d'aquest sopar segurament ho seran, perquè en aquest sopar passen moltíssimes coses que les canviaran, que tenen a veure amb el passat i amb el futur.
Les cinc que es reuneixen i recorden l'època que van compartir en un internat de monges. Mitja vida també està publicada en castellà, per Destino. És la darrera novel·la de l'autora mataronina, que ja l'any 2014 va rebre el Premi Ramon Llull de Literatura per Desig de Xocolata. Avui se celebra el Dia Mundial del Parkinson, una malaltia neurodegenerativa crònica i progressiva que afecta el sistema nerviós. A dia d'avui encara no té cura, tot i que la investigació sobre aquesta malaltia ha evolucionat molt en els últims anys, oferint una detecció i diagnòstic molt més ràpids. Això permet aplicar tractaments que alenteixen els efectes de la malaltia. A Catalunya, i segons la directora de l'Associació Catalana per al Parkinson, Laura Moré, hi ha 20.000 persones afectades. L'edat mitjana del diagnòstic és als 60 anys, tot i que hi ha un 20% de la població a la qual se li detecta abans dels 40.
La malaltia de Parkinson és la segona malaltia en prevalença de les neurodegeneratives i actualment s'estima que a Catalunya afecta unes 20.000 persones. L'edat mitjana de diagnòstic està en els 60 anys, el que passa que s'estima que hi ha un 20% de les persones que inicien els símptomes abans dels 40 anys. Aleshores, clar, és moltíssima gent, que és molt desconegut que afecti a persones tan joves.
Enguany, la celebració del Dia del Parkinson està centrada en la conscienciació sobre la necessitat d'avançar en la investigació per aconseguir una cura. Segons Laura Moré, el Parkinson és una malaltia molt desconeguda i no només es manifesta amb tremolors, va molt més enllà.
És una malaltia molt desconeguda, al contrari del que molta gent pensa, no és una malaltia en la que es tremoli i ja està. De fet, hi ha molta gent que té la malaltia de Parkinson i no tremola ni tremolarà mai. És una malaltia que va molt més enllà, amb sintomatologia motora, amb problemes de moviment, de caminar, a la parla, a la deglució, és a dir, a l'empassar els aliments o la saliva. Té molts símptomes que no són motors també, com és l'apatia, la depressió, l'estranyiment.
L'Associació Catalana per al Parkinson ofereix assessorament social i teràpies de rehabilitació per millorar la qualitat de vida dels afectats. I ara és moment de fer un repàs al festimatge d'avui, al costat de Marta Hernández. Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril. Amb Marta Hernández.
Benvinguts un dia més a aquest especial Festimatge 2017, realitzat entre Fotofilm Calella i Ràdio Calella Televisió. La cita d'avui ens porta una nova sessió de projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges, que es durà a terme a l'Ajuntament Vell en dues sessions d'hora i mitja, una de tarda que començarà a les 7 i una sessió de nit que s'iniciarà a 2:15. Es podran veure 6 curtmetratges en cada una de les sessions. En la sessió de tarda, en els curts d'argument, veurem en primer lloc Como yo te amo, de Fernando García, protagonitzat pels actors Dani Aron i Silvia Alonso. Dani és un delinqüent de poca monta que s'enamora de la policia que el deté després d'atracar un comerç. A partir d'aquest instant, l'única cosa que el manté viu és l'esperança de tornar a veure Patricia.
Firma la declaració. ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué me miras así?
No vamos a ver más.
Estoy segura de que sí.
El següent curt de la tarda és Ditman, de Rubén Tejerina, protagonitzat per el mateix Rubén Tejerina i Paco Sepúlveda. La sinopsi del curt ens diu que quan tot pot sortir malament, acaba sortint malament.
A que te meto la pistola por el culo. Y al gilipollas este, ¿quién te lo recomendó?
Realmente es el mejor conductor que he encontrado. Trabajaba por la noche repartiendo la prensa o algo así.
Sí, sí, como el curro era de estajo y a esa hora no hay tráfico, pues me lo hacía follado. Me conozco cada curva y cada calle como la palma de mi mano, vamos.
Es el más rápido.
Sí, sí, más retrasado también. Joder, pero ¿cuánta sangre habré perdido ya?
Ángel Villaverde ens presenta Mariposas, protagonitzat per Olga Alamán i Becky Velilla. La Sílvia és una noia de 17 anys a la que la seva mare decideix posar una professora particular. Serà aquesta professora qui li proporcionarà la llibertat per conèixer i decidir com vol ser lluny dels prejudicis i les personalitats predefinides.
¿Qué ha pasado?
Nada, cosas mías.
Venga, cuéntamelo.
Pues nada, que he discutido con mi hermana y se ha puesto a insultarme y... A ver, yo le dejé un cuaderno en el que ponía cosas que había escrito yo y ella las ha leído y no las tenía que leer. Y la culpa es mía porque soy imbécil.
Bueno, tranquila, que se arreglaron unos días, seguro.
El següent curt és Manuel, de Roger Grau i Maria Martín, protagonitzat per en José María Alejandre i Manuela Rubio. Una parella de la tercera edat dina tranquil·lament a casa seva quan la seva filla truca a la porta. El marit, en Manuel, en aquest instant desapareix. No ha existit en cap moment. És mort o és viu, en Manuel? El documental de la sessió de la tarda d'avui és L de Libertat, de Javier i Marc Hernández. I el curt d'animació és In Exile, d'Alexander Kurilov. Avui teníem una cita obligada i era parlar amb el responsable del certamen de curtmetratges, el senyor Pere Mas. Hola, bon dia, Pere.
Bon dia.
Aquest any s'han presentat 681 curts al trofeu Torretes de curtmetratges. Déu-n'hi-do, no?
Correcte, sí.
Anem superant-nos any rere any?
Una mica més cada any.
Quin tipus de curtmetratges s'han presentat?
Pues hi ha de tot tipus. Hi ha violència de gènere, hi ha de divertits, n'hi ha de problemes actuals.
Què és el que més predomina? Què és el que més predomina?
En general no hi ha cap predominació.
Vale, o sigui que està bastant equilibrat.
Bastant equilibrat.
La qual cosa vol dir que a l'hora de fer les programacions és bastant fàcil jugar perquè una sessió no tingui un pes excessivament cru o...
Sí, per descomptat. Sí? Per descomptat, us collo una miqueta, entens que sigui una mica distret tot plegat. És clar, dintre tot hem de fer com si diéssim els que estan seleccionats.
Evidentment, clar.
El que passa que també no tenim espai per fer-los a tots.
Clar.
El que passa que llavors també fem una mica de selecció, entens, combinant els temes, que no sigui pesat, que no coincideixi un curt darrere l'altre, una mica tristor... Una mica...
Tota una feinada, Pere, quin
home,
mèrit.
Clar, quin mèrit. I a més calcular el temps.
Clar, perquè un dels grans atractius que té el festimatge, que té el trofeu Torretes de curtmetratges, és que és un dels festivals que celebren que projecten més curtmetratges, no? Aquest any en projectem 108 curtmetratges.
108, correcte.
108, clar, realment aquesta programació és el que tu dius, que no ha de ser gens fàcil.
No, perquè hi ha apartats que altres llocs no el tenen. Hi ha molts certaments que són concretament d'un tema, però nosaltres, dintre els temes que fem, que són argument, ficció, documental, reportatge i experimental, animació, a més de ser professionals també hi posem amateurs.
Clar.
Llavors hi posem el tema català. Llavors hi posem el tema Ciutat de Calella.
Clar.
O sigui, dintre això són bastant temes que s'han de coordinar.
En quins espais es poden veure els curtmetratges?
L'espai està dintre la sala de projeccions de l'Ajuntament Vell de Calella. I llavors hi haurà una gala matinal dels curts d'autors locals a la sala Mozart.
Sí?
I els tres últims dies, 17, 18 i 19, a la sala Mozart, només amb una sessió a les 9 del vespre, i el dia 20 una sessió a la cafeteria La Tetera.
Que aquesta està interessant perquè anem allà, fem el bocata, fem una cerveseta i estem veient cine, no? Exacte. És una manera lúdica també de fer-ho.
Exacte, exacte, exacte.
Quina és la valoració general que fas dels treballs presentats? Has notat que hi ha un major nivell de qualitat dels curs que s'han presentat aquest any?
Sí, tenim que comptar una cosa, que molts curs que rebem són d'escoles. O sigui, l'escola del País Basc, sí? L'escola d'aquí de l'ESCAT, l'escola de Barcelona i les escoles de Madrid. Llavors això, esclar, dona un nivell una miqueta important.
Clar.
A més dels que ja són autors, que ja tenen una mica de com si diguéssim, de qualitat d'anar amb altres festivals.
O sigui que hem de donar quasi per fet que el nivell que ens espera aquests dies quan ens apropem a veure les projeccions és d'un gran nivell. Doncs només ens queda això, no, Pere? Convidar la gent a que es passin per les sales de projeccions.
Sí, bueno, només una mica d'allò us vull fer, que aquest any, dintre els premiats, hi ha molt dels països, per exemple, hi ha de Polònia, d'Hongria, d'Alemanya, de Bèlgica, de França, o sigui, molts premiats de diferents estats.
És ben bé que cada vegada Calella compta amb un trofeu internacional de curtmetratges.
Internacional,
eh?
Internacional. En vam rebre un de particular de Califòrnia.
Uau, això va creixent de nivell any rere any. Pere, moltíssimes gràcies. Ens veiem durant tot aquest mes al Festimatge.
Bueno, gràcies a vosaltres.
La sessió de la tarda comença a 2:15 de la nit. El primer curt d'argument és 17 anys juntos de Javier Fesser, protagonitzat per Luis Bermejo i Diana Peñalver. 17 anys junts conta la història commovedora d'amor que va començar fa 17 anys i que després de passar moments fàcils, difícils, bons i menys bons, segueix tan viva com el primer dia. Amb dosis d'emotivitat i humor, explora el veritable regal que suposa portar 17 anys junts.
17 anys con ella ya.
Hace muy buena pareja, señor. Para Martelina y para mí, son ustedes un ejemplo a seguir.
Bueno, en 17 años pasan muchas cosas. Momentos buenos, momentos malos, momentos fáciles, difíciles, pero los hemos pasado juntos.
Andrea Jaurrieta ens presenta Algunas aves vuelan solas, amb els actors María Rubio i Iván Artiles. Els protagonistes d'aquesta història no passen pel millor moment del seu matrimoni. En un viatge a la Laguna de les Canyes, coneixeran en Santi, un jove amant dels ocells.
Pues soy guarda forestal, como tu marido, ¿no?
No. Él también es médico.
Era broma.
Es que somos médicos, nos lo tomamos todo demasiado en serio.
El següent curs d'aquesta nit és Mariquita, de Francesco Cocho, protagonitzat per Jesús Andes i Rosa Álvarez. Tot comença amb una trucada, però el protagonista té poc temps per enfrontar-se a un assumpte no resolt. Un relat intimista sobre les relacions paterno-filials, dibuixat amb una prosa cinematogràfica autènticament dolça, visualment expressiva i amb un toc d'ironia. El següent curt d'argument és d'Arturo León i es titula Últimos días, protagonitzat per Antonio Chamarro i Alfonso Gómez. Ramon és un veterà sastre que porta dècades confeccionant vestits i camises en el seu petit negoci. L'ofici i el treball artesà que caracteritza Ramon no funciona amb les noves generacions. Però és justament en la joventut que en Ramon trobarà la solució al seu problema de vendes, tot i que potser d'una manera una mica trastocada.
Como mola, ¿eh?
Necesitaría un pequeño arreglo. ¿Entramos?
No, me lo llevo así. Por cierto, ¿tienes más cosas vintage ahí dentro?
¿Perdón?
Que si tienes más cosas vintage.
Ahora estoy reorganizando todo. Pero el lunes tendré más género. O si quieres avisar a tus amigos.
Vale, hasta el lunes.
La sessió de la nit es completa amb dos documentals. Ojo de agua, una mirada diferente, de Vicent Pons, i Un día de campo, de Carlos Caro. La cita amb el 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges a l'Ajuntament Vell és a les 7 de la tarda i pels més nocturns a 9:45 de la nit. No oblideu portar el vostre carnet al Festimatge perquè us el segueixin i penjar les vostres fotografies vinculades al Festimatge a Instagram amb el hashtag Festimatge 2017. per consultar el calendari i ampliar la informació que dia rere dia compartim amb vosaltres en aquests especials Festimatge 2017, podeu visitar la web www.festimatge.org.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril.
La Guàrdia Civil l'ha detingut a Santa Susana, un polonès de 60 anys que tenia una ordre de detenció internacional, implicat en una trama de tràfic d'armes, tràfic de drogues, extorsió i robatoris. Havia vivit de la justícia establint a Lloret de Mar, on vivia sota una identitat falsa. La Guàrdia Civil va posar en marxa l'operació Pomades per arrestar aquest ciutadà del qual tenien indicis que vivia a Catalunya i que utilitzava documentació falsa. Agents de la comandància de Girona van anar al domicili del sospitós a Lloret de Mar, però no l'hi van trobar. Sí que van aconseguir pistes que van portar-los a Santa Susana, on va ser localitzat i detingut a principis d'abril. Va ser traslladat a Madrid per procedir-se a extraditar-lo. I de Santa Susana a Premià, perquè les primeres famílies que van ser desallotjades com a conseqüència de l'explosió en un pis de la Gran Via de Premià de Mar han pogut tornar a casa. Les de l'edifici contigu, on es va produir el sinistre, que es va saldar amb dues víctimes mortals i 16 ferits, de diversa consideració. 9 de les 36 famílies que van ser desallotjades pel sinistre han tornat a fer vida normal després que els informes tècnics hi donessin el vistiplau i s'haguessin connectat altra vegada a tots els serveis. L'alcalde de Premià de Mar ha informat que si es compleixen les previsions, a mitjans de juny es podran tornar a reallotjar els veïns del tercer bloc afectat per l'explosió. I parlant de mobilitat, les diferents línies de Rodalia de Renfe han experimentat un increment del 9,1% en el nombre de passatgers durant els primers 3 mesos d'aquest any. En total, 27,8 milions de viatgers s'han desplaçat en els trens de Rodalia de Barcelona, 2,3 milions més que el mateix període de l'any passat. Unes xifres que per a Renfe són positives tenint en compte les nombroses incidències que es registren derivades d'atropellaments per condicions meteorològiques adverses o per avaries tècniques. Tot i això, durant el mes de març s'ha assolit una puntualitat del 94,16%. Cada dia, en hora punta matinal, Renfe ofereix 100.000 places a través de les diferents línies que connecten la primera corona metropolitana amb Barcelona, entre elles la de Mataró. Avui, jornada de cel serè o poc ennuvolat pel pas d'alguns núvols alts. Demà, dimecres, cel serè o poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos fins a primera hora del matí. A partir de la tarda se'n formaran alguns més. La temperatura serà lleugerament més baixa, tant la mínima com la màxima. És possible alguna boirina fins a primeres hores del matí. I avui, Dia Mundial del Parkinson, ens diem adeu amb una de les coses més maques que els hi pots dir a qualsevol persona. Compta amb mi.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia. Els teus llavis quan badallis, compta amb mi. Compta amb mi quan s'oxidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida, els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. en la ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo.